ara.
I per los pitos.
Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tindràs queixa.
És increïble. A dia, què és avui?
Doncs,
19 de juny.
Un dia per la història.
Història.
Sí, sí. Tota la temporada. Molt bé.
Molt bé, doncs, què ens explicareu al Catalunya
Nit? Mira, avui, en directe per 3Cat Info, sí. Avui al Catalunya Nit, la veritat és que començarem amb una notícia tràgica, eh? Un menor ha mort a Tarragona, dos més han estat rescatats, han estat crític a la platja de la Rabassada, de la ciutat. Estaven jugant amb tres companys més en una zona de roques. En el moment dels fets onejava la bandera groga, bé, s'estan investigant concretament les circumstàncies de la mort. Ell té 12 anys i, en fi, encara estem recollint tota la informació en relació als que han quedat ferits, etc. Però bé, és un fet tràgic que hem d'aprofitar per llançar de nou el missatge de sempre vigilar a l'aigua, especialment quan, a més, ara és aquella part de l'any en què canviem una mica tots plegats de dinàmica, avui han acabat les escoles, i a més, és una altra cosa que explicarem avui, comença un període d'una onada de calor que tots els serveis d'emergència estan en avís d'alerta. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, de fet, aquest primer avís de perill per calor per temperatures de 40 graus entre diumenge i dimarts. A més, és una setmana que serà estranya perquè hi ha Sant Joan enmig, hi ha qui fa el pont abans, hi ha qui el fa per darrere. I també s'avisa, doncs, que es tingui especial precaució per la revetlla.
També hi ha qui no fa pont.
No, exacte. Nosaltres, jo personalment no faig pont. Tu?
No, no. Que va, que va.
Molt bé. Amb qui hem de parlar?
No, a mi ja m'està bé.
Bé, més coses. Explicarem que Israel i Hezbollah, doncs, haver signat aquest alto al foc, continuen amb els atacs creuats, malgrat un anunci d'alto al foc que s'ha filtrat en alguns mitjans. Cap de les dues parts, però, l'ha confirmat públicament, i el cas és que sobre el terreny, doncs, continuen els atacs. I el que farem avui al Catalunya Nit és dibuixar diversos escenaris després que, ara fa 24 hores, Pedro Sánchez obria per primera vegada la possibilitat d'unes eleccions anticipades, tot i l'ambigüitat amb què ho va dir. Diu, bé, jo presentaré uns pressupostos i si els pressupostos no tiren endavant, aleshores convocaré eleccions al 2027, que pràcticament, de fet, ja estan previstes pel 27. Els escenaris abans o després de les municipals, perquè diu que no vol que coincideixin amb les municipals. Això és el que farem al Catalunya Nit, entre altres coses, i entrevistarem també Enric Montefusco, el cantant de Standstill. Recordeu aquesta banda de Barcelona? Mira. Adelante Bonaparte, per exemple.
Aviam, no tinc.
Salva, Adelante Bonaparte.
No la té. Això després accelera o és tot així?
Sí, home, sí. És una gran banda de rocs, i tant.
Ah, doncs ja, no tenia...
Molt bé, doncs l'entrevistarem perquè han estat 13 anys sense publicar cap disc i ara es preparen per treure'n un.
Per això no els tenia
acordat. No? I abans el que ha fet l'Enric Montefusco és publicar una novel·la gràfica que parla sobre el fet de crear, etc., la creació i el fet de tornar o no amb un projecte com el de Standstill. Parlarem amb ell a 11:15.
Molt bé, doncs el Catalunya Nit, que sempre té un forat per la cultura, avui a la Cati, a 3Cat Info, a partir de les 10, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès.
Molt bé.
Gràcies, Agnès.
Bon cap de setmana.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Oleart.
Lamine protagonista bona part d'aquesta primera hora. Hem sentit un Lamine molt prudent, conscient que no cal que jugui els 90 minuts i que encara no es compara amb els grans com Mbappé o Messi. També hem sentit a Cubarsí, que diu que per ell és un somni jugar un Mundial. I avui ens ha visitat la Casa de Talents per posar-nos al dia de cap a on hem de mirar, on hem d'enfocar la mirada. I com cada divendres, tutoria, recordo com va la classificació, 34 punts, Bernat Soler, 34 punts, Ferran Corrés, i atenció, perquè la Gemma en té 28.
Ojo, cuidado.
Ojo.
Vigilem.
Tot és possible.
Ojo, cuidado.
Crec que la quarta pista serà molt reveladora.
Definitiva.
Sí.
Molt bé, doncs de seguida la quarta pista. Aquesta és la primera hora del Tot Costa. De seguida arrenca la segona. Abans passem per Igualada. Carles Vila, hola de nou.
Hola, hola. Aquí no, les coses no canvien, ja estem a la segona part, 20 minuts pel final del partit, es manté aquest 0 favorable al Liceu amb aquest gol de Nil Cervera, un Liceu que ha començat fallant un penal en aquesta segona part. Per la seva banda, l'Igualada, que està jugant el mateix que havia jugat a la primera part, és a dir, molt a l'atac, buscant desesperadament la porteria contrària. La veritat és que ha tingut alguna dura ocasió, però la veritat és que l'equip gallec està mostrant la seva fortalesa, el perquè està segurament el millor equip de la temporada i li està posant les coses molt complicades. Però vaja, encara queda temps com a mínim per intentar empatar i mirar de remuntar aquest resultat i forçar el quart partit diumenge, 20 minuts pel final del partit, 0-1, guanya però el Liceu de la Corunya.
Ha pres mal algun jugador de l'Igualada ara? No hi ha cap sanció disciplinària, eh? No.
Hi ha hagut una expulsió ara de Llanes,
sí.
Però vaja, està una miqueta escalfat el partit, és normal perquè l'Igualada va per totes i el Liceu és un equip que sempre juga per totes, per tant, són dos caràcters, dos formes de veure l'hoquei molt semblants i això doncs fa que hi hagi bastantes xispes dins del pavelló.
Molt bé, doncs 0-1 guanyant Liceu, 20 minuts pel final i l'Igualada que haurà de jugar uns minuts en inferioritat per aquesta expulsió que ens explicava el Carles Vila. Fins ara, Carles.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
Dels pocs que ha guanyat un Mundial com a jugador i també com a entrenador. Qui és?
A veure, dels pocs que ha guanyat Mundial com a jugador i entrenador. Internacional i capità del seu país, dues Champions amb dos equips diferents i es va retirar al principi del segle XXI. Correa Riu, ja has enviat.
He enviat, però he fallat.
Ah, has fallat? Bernat, t'has enviat?
Jo acabo d'enviar.
I has encertat.
No. Bueno, no ho sé.
Ah, has enviat després de la quarta.
Sí.
I tu havies enviat abans. Ai, les presses.
Jo no.
No has enviat encara.
Coincidia, per les tres primeres.
De pocs que ha guanyat Mundial com a jugador i entrenador. Molt bé, doncs d'aquí a no res resolem la tutoria. Abans encara ens queden unes quantes coses per explicar. Una firma mundialista per escoltar i un protagonista ex del Barça, tot plegat, ja. Mig quart de nou, Ruth Vilaola de nou.
Hola.
Ja ens has posat la por al cos a l'inici del programa. Patri podria ser la següent a marxar, i remarco el condicional.
Sí.
Podria ser la següent a deixar el Barça femení.
Sí, que avui Mundo Deportivo publica que l'Olímpic de Lió vol fitxar Patri Guijarro i que vol fer ja aquest estiu. Recordem que Patri acaba contracte la temporada que ve. El que sabem és que al Barça no li ha arribat cap oferta oficial de l'Olímpic de Lió per Patri, ni tampoc Patri ha anat al club amb una oferta per marxar, que seria el cas que vam viure amb Alexia, no? Que ella va anar al club amb una oferta per marxar. Doncs això no ha passat. De fet, la jugadora està de vacances amb la intenció de tornar a entrenar-se amb el Barça després d'aquestes vacances i d'encarar de la millor manera possible la temporada que ve, però sí que és veritat que el club hi ha aquesta sensació no estan segurs de que Patri vulgui continuar al Barça en un futur immediat. A partir d'aquí, el que entenen és que si ella vol marxar quan acabi contracte, doncs intentarien no retenir-la, sobretot pensant en això, en que acaba contracte la temporada que ve, i que si se'n va l'any que ve s'anirà sense que el Barça vegi ni un euro. I per tant, en funció del que pugui pagar una possible oferta per Patri, doncs el Barça acceptaria la seva sortida pensant sobretot això. Si la jugadora no vol continuar, perquè marxi la temporada que ve gratis, la venem aquest estiu. Però la intenció del Barça és que es quedi, la volen renovar, volen convèncer Patri, i en principi Patri el que vol fer és escoltar sobretot quin projecte esportiu li planteja el Barça de cara a futur.
Clar.
I aquesta és la situació ara.
Cosa que és comprensible tenint en compte que aquest any ja han marxat
Clar.
Quatre titulars d'Oslo. És raonable que una jugadora del seu calibre vulgui saber a què atenir-se.
Clar, totes les parts, i també del club, amb el que li ha passat també amb aquestes jugadores, de dir, ostres, doncs si vol marxar intentem fer caixa, perquè si no ens estan marxant també jugadores importants sense que el club quedi ni un euro.
Molt bé, doncs aquesta no és una mala notícia encara, però no, no.
És una advertència. Sí, el Barça no es pot permetre perdre una altra jugadora titular i sobretot no es pot permetre perdre aquesta jugadora titular si vol mantenir les aspiracions de com a mínim ser a les finals de Champions. Després les pots guanyar o perdre, però si vol continuar competint ja li està costant fitxar, però el que no pot és perdre el valor que ja té. Jo entenc l'estratègia que explica la Ruth, és segurament pensant en visió de club la més interessant, de dir, bé, si t'ha de marxar lliure la temporada vinent, ben l'ara, però just en el context en què t'han marxat 4, jo crec que fins i tot veus que vol marxar, el que has de fer és com a mínim aguantar-la una temporada més mentre penses com la pots substituir, que ja imagino que tenen formes, però és que no hi ha una jugadora del seu nivell. Jo crec que
això és evident, però si el Barça veu que serà impossible retenir-la d'aquí un any, té tot el sentit això que diu la Ruth. Home, no la regalaràs d'aquí un any.
És el que vas intentar fer amb Salma, per l'oferta, i la jugadora no va voler marxar. Si la jugadora és la primera conscient també que l'any vinent el que ara li ofereixen al club li oferiran a ella.
Van dir que com no és any de Mundial ni d'Eurocopa en el femenino, que el Balón d'Oro femení estava entre Patri i Alexia, és a dir, no sé, quedar-te sense les dues en un pipàs...
És un mal indici. Ruth, fins ara.
Fins ara.
Passo un moment per les comes. Carles Vila, empat a l'Igualada.
Ho dèiem, que estaven jugant, que ho estaven buscant, han aconseguit finalment, després d'aquest temps que han estat jugant només amb tres jugadors, ha arribat el gol de l'empat, ha estat Matías Pascual, un altre xut des de la distància, aquest cop sense opcions per al porter del Liceu, a falta de 18 minuts i 20 segons per al final del partit, empat a l'equip de Marc Muntaner. Encara hi ha esperança, per tant, d'aconseguir forçar el quart partit de diumenge aquí a les Comes, amb un ambient extraordinari. De moment, Igualada 1, Liceu 1.
La firma.
Ens quedava per tancar la informació relativa al Mundial, la firma d'avui, que és la de la jugadora de l'Amèrica de Mèxic femení, abans del Barça, la Bruna Vilamala. Hola, Bruna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et prometo que el guió era preguntar-te per Mèxic i per altres seleccions i jugadors que t'han cridat l'atenció en aquest Mundial. No et vull posar en un compromís, però no me'n puc estar tampoc de preguntar-t'ho. T'amoïna la fuita sistemàtica de jugadores importants del Barça?
Bueno, la veritat és que avui al matí, quan m'he llevat aquí a Mèxic, he vist tot el que havia sortit de Patri. La veritat és que no en tenia ni idea i m'ha sorprès força. Sí que és veritat que el Barça aquest any ha perdut a jugadores que crec que eren molt importants per la base d'aquest equip. Patri, per mi, és el punt més dèbil que poden anar a tocar, perquè per mi és la millor jugadora del món i ho hem dit moltes vegades, les que hem jugat amb ella és impressionant, per tant crec que aquesta baixa seria molt sensible per al Barça, i no sé, la veritat, és que no sé fins a quin punt és veritat, no és veritat, on està l'oferta, on no està l'oferta. Evidentment no he parlat amb ella perquè estava de vacances i jo estic a Mèxic, però bueno, evidentment jo respectaré la seva decisió, prengui la que prengui, però crec que sí que seria una baixa molt sensible pel Barça.
En això hi ha unanimitat absoluta. Escolta, del Mundial, com que ets a Mèxic, em va perfecte preguntar-te pel nivell que li estàs veient a la selecció mexicana, que ja ha guanyat els dos partits. No sé si et sorprèn a tu i si en el teu entorn hi havia aquestes bones sensacions respecte a la Tri.
Bueno, la veritat és que des de que els dos últims partits amistosos que van jugar, la gent aquí es va començar a il·lusionar. El fet que el Mundial fos aquí a Mèxic crec que és un gran punt a favor per ells. Ahir la veritat va ser un partidàs. Crec que van jugar com s'han de jugar els partits d'aquest Mundial, perquè a vegades es parla de les seleccions que tenen jugadors més importants o més sobrenom, i per mi Mèxic ahir fa el partit que defineix... que el Mundial a vegades doncs, té aquestes sorpreses, no? Estar sòlids en defensa, aprofitar la que van tenir, ficar-la dins, i justament en un moment que no ho estaven passant molt bé, treuen els tres punts i s'asseguren la primera plaça, jugar els 700 de finals a l'Azteca amb la seva gent, i bueno, crec que que tot el país està molt content, està molt il·lusionat i bueno, des d'aquí es viu un ambient futbolístic increïble.
A part de Mèxic, la Bruna està recuperant-se d'una lesió de genoll, però és a terres mexicanes. Entenc que estàs seguint molt el Mundial i et vull preguntar si hi ha alguna selecció o algun futbolista que t'hagi cridat l'atenció especialment més enllà dels evidents. No et demanaré per Messi, Mbappé, Kane i companyia.
Sí, bueno, a nivell de jugadors és el que t'anava a dir. Deixant de banda a Messi, Mbappé, Olise, Joao Neves, companyia, perquè Messi és veritat que és el millor de la història, però bueno, crec que ens torna a sorprendre tots amb un hat-trick amb 38 anys, el rendiment que té és espectacular i evidentment no et deixa de sorprendre, però sí que és veritat que, bueno, hi ha el jugador de Ayoub Bouhadi, que és de la selecció del Marroc, només 18 anys, crec que l'altre dia fa un partit espectacular, avui tinc moltes ganes de veure'l, ara també n'estan a Mèxic, doncs ja tinc l'horari que va al Mundial, que això la veritat que em fa moltíssima il·lusió, ahir ja vaig poder veure tots els partits en un horari normal.
Te n'has tornat cap allà per això, digues la veritat.
Sí, 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 sí. I també... Jan Diomande, em vaig apuntar els noms perquè sóc fatal, de Costa Marfil. Crec que, bueno, jo no coneixia gens aquesta selecció i crec que és un jugador que em va sorprendre moltíssim, amb un desbordament increïble, va tenir uns 1 contra uns molt exitosos i, bueno, em va sorprendre perquè la veritat no el coneixia gens. I també tinc Gilberto Mora, que per mi, bueno, des de que estic aquí a Mèxic me n'han parlat molt, em va saber una mica de greu que ahir no pogués tenir minuts, a veure ara l'últim partit que tenen contra Txèquia, que com que ja estan classificats com a primers, a veure si pot tenir més minuts, però bàsicament em quedaria amb aquests dos jugadors en aquesta primera volta de la fase de grups.
Doncs la Bruna, que gairebé clava els gustos de la Casa Talents de l'Andrea Ors i que ens hi afegeix aquest Gilberto Mora en aquest cas, que és el nen prodigi de Mèxic. Bruna Vilamala, gràcies i anem parlant durant el Mundial.
A vosaltres.
Adéu. De Mèxic a Igualada, Carles, l'Igualada ho ha capgirat.
Doncs al final ho ha aconseguit. Segon gol de l'Igualada, que es posa per damunt en el marcador 2-1 en aquest tercer partit del play-off final de l'hoquei lliga contra el Liceu. Una jugada personal de Canyadilles que ha trobat un forat aquest cop amb l'ajuda del porter del Liceu, Garaboa, que ha perdut la pilota i al final s'ha ficat dins de la porteria. Val aquest gol, per tant, val aquesta victòria de moment parcial, 2-1 en aquí al Palau de les Comas. Queden 16 minuts pel final, però de moment a l'Igualada, que té l'opció de forçar el quart partit diumenge també aquí a les Comas. Ya no puedo parar de
pensar en ella. Tot costa. Todo el día se me viene a la cabeza. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocat un quart de 9 del vespre, el Salva Pou no se n'ha pogut estar i ha acabat punxant el debut musical d'en Sufati.
No sembla ni ell.
Ara
fan màgia.
Gràcies.
Els productes musicals...
Bé, sí, ja, però si tens en Sufati i no sembla en Sufati, quina gràcia té.
No, però has de veure
el vídeo.
El vídeo
també.
En fi,
flipat, costat.
Sí, sí, no, és que...
Més... Crec que la gent digui molt clara, no?, quina és la veu d'en Sufati, no?
Home, sí. Sí? Poc o molt. No... Bueno, no sé, jo sí que la tinc clara i... No sé, és igual. Va, que feia temps que teníem pendent una conversa amb un exfutbolista del Barça que aquesta temporada ha jugat a Croàcia i que ho ha fet molt bé i avui és un bon moment, ara que ja ha tornat a la feina, per saludar-lo. Sergi Domínguez, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Ja de pretemporada amb el Dinamo de Zagreb, eh?
Sí, sí, ja vam començar ahir. I ja estem aquí a Zagreb una altra vegada.
Escolta, de la temporada anterior ens queda que et van escollir l'onze ideal de la Lliga Croata. Vaja, entenc que estàs molt satisfet d'aquesta primera temporada al Dinamo.
Sí, la veritat que sí. Després de tota la temporada és un... Bueno, és bona senyal que et donin el trofeu en el millor 11 de la Lliga i la veritat que estic molt, molt content aquí.
En què veus clarament que has progressat, evidentment, més enllà de tenir minuts contínuament i en cada partit?
Jo crec que la confiança, quan jugues cada 3 dies tot l'any i jugues més de 40 partits, al final jugar un altre partit és com si res, i jugant és com s'aprèn més i com també disfrutes més. Així que jo crec que la confiança i la maduresa també d'haver jugat més partits professionalment.
El nivell de la Lliga et sembla... Vaja, intueixo que inferior al de la Lliga Espanyola, però t'ha convençut?
Sí, és diferent a la Lliga Espanyola, sí que crec que a la Lliga Espanyola hi ha més nivell, però aquí hi ha equips que tenen bon nivell i hi ha bons jugadors també.
L'adaptació personal, l'idioma, etcètera, tot en ordre?
Sí, molt fàcil. Bueno, perquè aquí tothom parla anglès i és molt fàcil comunicar-se si parles anglès, qualsevol lloc que vas, i tots els companys parlen anglès i parlen bé. I croata entenc una mica ara, perquè estic fent classes, però és molt difícil.
Bé, el Dani Olmo, que tinc entès que és qui et va recomanar que fitxessis pel Dinamo, va acabar parlant croat. És veritat que ell hi va estar bastants més anys que tu, però...
Sí, no. Home, jo si estic... 5 anys jo crec que sí que ho parlaré, però de moment amb calma.
Escolta, mira, ara que dius sí, soc, tu vas firmar pel Dinamo fins al 2029, però tinc entès que hi ha interès d'equips de lligues més potents. Entren els teus plans? Ara mateix només penses a seguir el Dinamo? Quin esquema de futur immediat tens?
Sincerament, no ho sé. Jo ho veig el dia a dia i el que hagi de ser serà. Ara estem centrats en la classificació de Champions, aquí, i després el que sigui. Però no vull pensar, perquè com no depèn de mi 100%, doncs no és cosa que pugui fer jo més o menys.
Se t'escapa una mica el riure, o sigui que ho deixarem aquí, senyal que no pots dir més del que...
No sé res, la veritat.
Molt bé. Escolta'm, tot i la pretemporada, que m'imagino que aneu cansats, tens temps per seguir el Mundial?
Sí. Ahir, bueno, Espanya la veuré jugui quan jugui, això sí, i després hi ha partits que ho fiquen a bones hores aquí a les 6, a les 7, ahir el de Croàcia a les 10. És una mica tard, però hi ha bons horaris i si puc veure'ls, els partits els veig.
Croàcia va perdre, però jo diria que va plantar cara a Anglaterra, vull dir, li va fer patir la victòria. Potser els hi hauria anat bé un Sergi Domínguez per no concedir 4 gols, però prou bé, no?
Bueno, no, van jugar bé, va ser un partit... Bueno, he vist 3 o 4 del Mundial fins ara i de moment el millor que he vist.
Sí, estic d'acord.
Per nivell, per gols i per tot, va ser el millor. I, bueno, eren dos molt bones seleccions, així que s'esperava un partit així, també.
Aquestes últimes hores hem parlat de Messi per la seva exhibició de l'altre dia. A Croàcia es parla molt de Modric, que és el Messi d'allà, per dir-ho així.
Sí. Bueno, tothom li té un gran respecte i és normal. Per tot el que ha fet tant a la seva carrera individual amb el Madrid com el que ha aconseguit amb Croàcia, és normal que tothom parli d'ell i li tingui molt respecte aquí.
Croàcia, que ha fet actuacions espectaculars en els Mundials dels últims anys, semifinalista el 98, finalista al Mundial de Rússia, vaja, que tot i ser un país amb una població limitada, la veritat és que sempre és un país que competeix bé als Mundials. Sergi, deixa'm preguntar-te pel Barça. Com els has vist aquesta temporada en la distància?
Jo els he vist bé, també. Sí que l'any passat es va aconseguir una mica més, però jo crec que aquest any també han fet una bona temporada i que també els hi servirà per aprendre per la temporada aquesta que ve.
Veus des de lluny un punt d'obsessió per la Champions?
Sí, a veure, jo crec que l'equip està per guanyar-la i entenc que l'ambició i l'obsessió per guanyar el màxim que pots guanyar en un club ho tingui tothom i també l'afició, perquè hem vist que el club i els jugadors han canviat i ara l'ambició és la que s'havia de tenir abans, que era guanyar-ho tot, incluïda la Champions.
Mantens contacte amb algú del vestidor actual?
Sí, amb Bernal, vaig parlant.
I què, està content, eh?
Sí, molt, molt, molt.
Escolta'm, un altre nom propi que et volia comentar. Gerard Martín, quan tu te'n vas anar era lateral i, a més, clarament suplent, i acaba la temporada com a central esquerre titularíssim. T'ha sorprès aquesta evolució?
Sí, la veritat que sí, perquè jugar ja no és feina fàcil, però la veritat que tots els partits que ha jugat ha donat un molt bon nivell i s'ho mereix, perquè ho ha demostrat que jugant ho ha fet bé i que té nivell per jugar allà. Mm. I me n'alegro molt per ell perquè també és molt bona persona. Mm.
Tu que ets central, és molt important que el central que juga al perfil esquerre sigui esquerrà o no tant?
Home, jo crec que si juga un esquerrà a l'esquerra és més fàcil, però si tens un bon dretà que pots jugar a l'esquerra, doncs també està bé, però sí que jo crec que és... I més com jugar al Barça, que és sortint amb la pilota, filtrant passes i això, jo crec que tenir algú esquerrà sí que ajuda més. Mm.
I acabo amb el Barça. Tu vas conviure amb Íñigo Martínez. Tens la sensació que el Barça aquest any l'ha pogut trobar a faltar? Flick va parlar en algun moment de la temporada de lideratge, de veterania, o no ho has percebut així?
Bueno, com no he estat dintre, no sé el que passava, però sí que l'any passat va tenir un paper molt important tant dintre del camp com fora, i jo crec que si ha faltat algú de lideratge, potser sí que la seva figura hagués ajudat aquest any també. Però com no he estat dintre, saps, no et puc dir si no, no ho sé.
Doncs la mirada del Sergi Domínguez, ex del Barça, ara el Dinamo de Zagreb, com a mínim a la pretemporada, després ja ho veurem. Sergi, ànims amb la pretemporada i moltíssima sort en el futur.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Va néixer a Baiona i es va retirar al València. Qui és?
Didier Deschamps.
Molt bé, Bernat Soler, Didier Deschamps. És el nostre protagonista d'avui. Va guanyar un Mundial com a entrenador i també com a jugador, i va guanyar dos Champions, una amb l'Olímpic de Marsella i l'altra amb...
La Juventus?
Sí.
Molt bé.
Per tant, és el personatge d'avui. Això vol dir que són 3 puntets per Bernat Soler, que ha estat prudent i s'esperat. Per tant, suma 37 punts.
Gràcies.
I Ferran Correas es queda amb 34 punts.
Qui,
per tant,
qui has
moment...
dit tu, Ferran?
Pablo Sousa.
Pablo Sousa, que havia guanyat la Champions
amb el Dortmund i
el Dortmund, i es va retirar l'Espanyol.
Oye, jo he enviat també,
Doncs un puntet per tu, Gemma.
Bé, molt bé.
No recordava que Deschamps s'hagués retirat del València.
No, jo lo de la retirada a la Lliga Espanyola no ho deixo.
Sí, la temporada 2000-2001.
Però lo del campió del món, si es retira al principis del segle XXI...
Molt bé, doncs Bernat Soler...
La cosa ja queda poc perquè acabi la temporada,
sí,
sí. Vull dir...
Quan queda?
Quantes tutories queden?
Molt poquetes.
Clar, com
perquè...
el Mundial, més o menys.
Jo divendres que ve sóc baixa.
Jo sí. També.
Vaja.
Jo vinc, no? Costa.
Sí, és la meva oportunitat. I l'altre sí que vinc.
Tu quan marxes de vacances, Bernat?
Jo l'última tutoria meva serà, no sé si és 2 o 3 de juliol.
Doncs això ja ho tenim, eh?
4, no?
No sé si hauries de marxar la setmana que ve.
4 jo crec. No, que va. A 3.
3,
sí.
Doncs ens en queden, 2 tutories o 3.
Això quedarà, pot acabar en empat, eh?
Doncs el Bernat Soler, que ha triomfat, i entre la nostra audiència...
El Danielín és el guanyador avui de la tutoria, que ha guanyat, per cert, s'emporta un regal espectacular, aquesta ampolla de cava de Cellers Maset, que és, ara t'ho dic perquè ho tinc aquí, una ampolla de cava 1917, cava de guarda superior Gran Reserva Brut Natura, i reconegut com el millor cava del món l'any 2025 de Cellers Maset. Per ell va aquesta superampolla.
Doncs enhorabona al Danielín, has dit?
Sí.
Doncs, i també al Bernat, i gràcies, tutora.
Fins ara.
Gràcies, Bernat, Ferran, Gemma.
Molt bé.
Un plaer.
I passo per Igualada, perquè l'Igualada ha capgirat i ara gairebé Carles ha sentenciat.
Jo crec que ja... No sé si és molt esgosarat dir que hi haurà partit diumenge, perquè amb un 4-1, que és el resultat que hi ha en aquests moments aquí a les Comes, home, pinta molt, molt, molt bé. L'exhibició d'aquesta segona part, ja la primera havia sortit amb moltes ganes, però no entrava la pilota a la porteria, i aquest cop la bola sí que ha volgut. 2 gols, un de penal de Biel Llanes i l'altre, excepcional, espectacular, d'Àlex Carriel. Quan faltaven 13 minuts han posat aquest resultat, amb un Liceu que ho prova, però realment ara mateix pinta força bé per aquest quart partit. 11 minuts pel final del partit aquí a les Comes. Igualada 4, Liceu 1.
Molt bones notícies. Una pausa i us expliquem un munt de coses més. Ara venim.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vin al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
Temps pel bàsquet. De seguida saludo el Macià, però abans acomiado com es mereix la Sònia Gelmà Chattanooga. Sònia, gràcies.
De res, deixa'm dir-te simplement que Pulisic és baixa per l'Estats Units d'Austràlia, que començarà a les 9 del vespre. Baixa per lesió muscular.
Molt bé. Gràcies, Sònia.
Vagi bé.
Hola, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
Quins ho havia de dir, eh? Quin partidàs del Barça, bé, quin partidàs, València 112, Barça 113, el rècord anotador de la història dels play-off a l'ACB, però qui ens havia de dir que un Barça que pràcticament veiem enterrat i que ha ressorgit fins a prendre avantatge a la final de la Lliga contra un dels millors equips de la temporada.
Sí, sí, és allò meravellós del bàsquet, no? Que allò que diuen, no? Que en bàsquet no tothom pot guanyar a tothom, doncs, home, a aquest nivell, sí, el Barça és un equip d'Eurolliga, no oblidem-hi, esclar, ha estat agafat amb pinces tota la temporada i podies pensar que els jugadors més veterans arribaven trinxats, i la veritat és que algun està trinxat, però els importants, Claiborns, Laprovítolas, sobretot aquests dos, però també moments puntuals, doncs, Panther... la veritat és que estan demostrant que ells estan al marge de qualsevol psicologia, ells van a la seva i realment tenen un cap fred per jugar finals, que ahir va quedar clar. El problema és arribar-hi. Si arribes i els tres arriben, perquè una cosa és que t'eliminin per faltes o que et lesionis, com Panther a la final de fa 2 anys de Copa, no? I quedes fora, llavors sí que l'equip queda tocat. Però si els tres, aquests tres, arriben, clar, hi ha més probabilitats de competir. I ahir es va competir i es va guanyar.
Durant molta part de la temporada, amb tot el respecte, ens hem queixat de o ens hem preocupat pel Barça geriàtric, però ara resulta que és inevitable pensar, cony, la Provítola a aquest nivell l'hem de deixar marxar. Bé,
clar, jo crec que s'ho pensaran. I a més, t'ho lligo amb una notícia que, bé, que avui ha publicat un periodista lituà i sí, que ha pogut confirmar, que és que Mike James, que era l'estrella del projecte de l'any que ve, doncs finalment no anirà endavant. Hi havia un preacord signat i segurament el Barça s'haurà de rascar la butxaca, perquè sense Xavi Pasqual Mike James no ho veia clar i el Barça encara ho veia menys clar, sent una persona tan conflictiva, de tenir un jugador a disgust aquí. Per tant, ja estan negociant una rescisió. Mike James fitxarà per un altre equip. Vaja, si no hi ha un altre gir de guió.
És a dir, que li hauràs de pagar. Jo tenia entès que no estava firmat.
no estava firmat el contracte, però hi havia un preacord.
Ah, d'acord.
I aquest preacord, doncs, s'estripa. És a dir, el Barça ja tenia, l'any passat, fa dos anys, recordo que tenia Mario Ezonja, allò era un contracte, no era un precontracte, i, doncs, en fi, es va desdir. Ho van resoldre les dues parts, i el Barça, doncs, el resol pagant moltes vegades, i aquesta vegada, si Mike James ho vol, hauran de negociar i el Barça haurà de pagar.
Bé, en tot cas, no té gaire sentit quedar-te amb un jugador que, com qui diu, només volia un entrenador que ja no hi serà. Ernest, avui preguntem a la nostra audiència si veu el Barça campió de l'ACB després d'aquest 0-1. Tu què dius?
Que després de la victòria d'ahir, el 30-70 puja a 50-50. I, per tant, pot passar perfectament. Pot passar perfectament. Ara jo et dic, el València no va jugar malament. O sigui,
no.
València va rendir el nivell habitual. Va ser el Barça, que ahir doncs, va fer un gran segon, tercer, quart i pròrroga. Perquè el primer va ser el drama que esperàvem.
Efectivament.
Però després, a veure si ho poden mantenir més, dos partits almenys.
Doncs demà ho sabrem, demà a les 8, segon capítol, evidentment a la sintonia del Tot Gira amb el Macià i la Lloberes al Roig Arena. Gràcies, Ernest.
Una abraçada, vagi bé.
L'he acomiadat, però ella no es rendeix mai. Hola de nou, Oleart.
Hola.
Què diu la nostra audiència, que sí o que no veuen el Barça campió de l'ACB?
Doncs que sí, amb un 68%, 32% que no. El Damià diu que costarà molt perquè tenim una rotació molt curta i Satoranski veurem com acaba amb els seus problemes d'esquena, però crec que ho podem aconseguir i que Pasqui surti com un heroi. El Macià diu, tot i guanyar el primer partit, crec que serà una final llarga, 4 o 5 partits, i penso que el físic del València s'acabarà imposant. El Joaquim diu, la resposta més coherent seria encara no. El Ferran diu, aquest Barça ens ha ensenyat cares molt diverses, així que no podem donar res per fet. Està clar que guanyar el primer partit fora et dona un avantatge important, però no me'n refio gens. O la Joana, que diu, crec que s'han conjurat per acabar bé la temporada i la veritat és que la veig més a prop que lluny. Impensable fa un parell de setmanes. Serà una gran final de temporada que fins ara ha sigut més aviat desastrosa.
Molt bé, doncs l'optimisme, com el del Macià, també creix entre la nostra audiència. Fins ara, Sònia.
Adéu. Imagina tu i jo fent l'amor
a la piscina. Una casa i dos bebès amb barretina. 2:06 de nou del vespre. D'aquí a 24 minuts a la nova Creu Alta arrenca un partit que pot ser històric pel Sabadell perquè podria segellar el seu retorn a la segona divisió. Allà hi és el Francesc Ripoll. Hola, Ripo, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que serà qui us explicarà aquest partit al Tot Gira. M'imagino, a part de la megafonia a tota Castanya, que ja tenim 11 del Sabadell per aquest partit.
Sí, és pràcticament el mateix que el de la setmana passada. Si vols te'l dic, sí. És Foli a la porteria, Stals, Bonaldo, Kaiser i Fornés a la defensa, Urri Quadril, doble pivot, a les mitges puntes Javi López, Pinto, Priego i Miguelete i en punta Agustín Coixa.
Molt bé, doncs aquests seran els 11 del Sabadell que intentaran remuntar l'1-0 de l'anada. Entenc que el Sabadell, arribada a la pròrroga, li valdria un 1-0, eh?
Exacte. És a dir, si el Sabadell avui guanya el partit, puja.
Correcte.
És així de fàcil.
Doncs perfecte, no es pot resumir millor. La transmissió del Tot Gira arrenca d'aquí 10 minuts mal comptats. Aprofito que tinc el Francesc en línia per preguntar-li pel Barça de Futbol Sala. Ahir va ser al Palau i el Barça gairebé ha deixat vista per sentència la final de la Lliga contra el Pozo.
Sí, ahir va guanyar per 6-1, partit més tranquil que no el del dimarts, que recordem que va guanyar el Barça als penals. Va haver de remuntar el Barça, però només un 0-1. Touré va fer 4 gols, si no els has vist, Costa, i els oients,
sí que els he vist, sí que els
mireu-los, perquè en un parell que són golaços. Sí. I va acabar guanyant el Barça per 6-1. Ara el Barça domina la final per 2-0 i, per tant, amb una victòria més ja serà campió de Lliga. La primera oportunitat serà la tarda del 23 al 24 de juny. Per tant, és possible que el Barça celebri la Lliga a la Revetlla de Sant Joan a Múrcia. Si el Barça guanya, serà campió.
Sí, clar, a Espanya no en tenen de Revetlla i a Múrcia m'imagino que no és un dia assenyalat, però la veritat és que posar un partit així el 23 de juny és una putada. Per què enganyar-los? Ripo, bona transmi, gràcies.
Gràcies.
No deixem el futbol sala perquè és una trucada per desitjar ànims. És el Linyola, el futbol sala Linyola, que està intentant pujar a la primera categoria femenina. El partit d'anada contra l'Estrela Cortegada gallec el van perdre a casa per 1-4 i demà tocarà intentar remuntar. Tinc en línia la segona capitana del Linyola, la Karen Pons. Hola, Karen.
Hola, bona nit.
Ja sou a lloc, eh?
Bueno, marxem avui a la matinada cap allí.
Collons, sí que ho posem fàcil, que hi ha un vol a les tantes.
Bueno, ens surt el vol a les 7 del matí, llavors sortirem d'aquí sobre les 4 o així, per arribar amb temps.
Molt bé. I el partit és a les...
És diumenge a les 12 del
matí. Calla, error meu, que és diumenge. Pensava, home, viatjar de matinada a dissabte, fotuda, però hi haurà un dia per adaptar-se a Galícia. Escolta, 1-4 de l'anada, això és que no vau tenir el dia o que ja són molt bones?
Bueno, sí que vam fer una primera part molt bona i crec que la primera part vam estar molt bé i el partit estava molt igualat, però sí que és veritat que a la segona part físicament es va notar que nosaltres vam baixar una mica i al final, bueno, a mi també em van expulsar, que això també, bueno, al final... Doncs l'equip es va quedar amb 3 jugadores durant 2 minuts, que això també doncs ens va afectar molt, però bueno, tot s'ha de dir, són un gran equip. Les jugadores individualment són molt bones i col·lectivament com a equip doncs juguen molt bé també. I al final nosaltres sí que la primera part vam estar molt bé, però la segona doncs petits errors ens van marcar la diferència del partit i els hi va donar la victòria a elles.
I què s'ha de fer? Què hauria de passar per aixecar aquest 1-4 i pujar?
Bueno, nosaltres tenim molt clar que volem remuntar, anem amb moltes ganes a jugar el partit i bueno, al final és el que hem parlat sempre, que hem de jugar el nostre joc, ser nosaltres mateixes, que no hem de fer més del que sabem fer, sinó jugar com nosaltres sabem, i al final, doncs, igualar la seva intensitat i inclús superar-la, no? Al final, nosaltres creiem que si la superem i juguem com nosaltres sabem, doncs, creiem en la remuntada i volem aconseguir la victòria.
Doncs aquesta és l'actitud del Linyola, que va a Galícia diumenge a intentar aixecar aquest 1-4 i pujar a primera. Karen Pons, gràcies i moltíssima sort.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
I abans d'acabar, ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ha començat la volta femenina.
Sí, amb una etapa amb sortida i final a Santa Susana, amb victòria de Nienke van Hoven, la jove neerlandesa, que s'ha imposat en un sprint accidentat perquè hi ha hagut una caiguda ja a l'últim quilòmetre, això ha partit el grup capdavanter, i en un sprint molt reduït, van Hoven ha guanyat per davant de Marianne Vos, la seva companya d'equip. No sé si és que l'ha deixat guanyar, si és que no li ha lluitat la victòria al final, però en qualsevol cas, doblet de l'equip Visma. Van Hoven, per cert, primera líder d'aquesta volta.
Doncs demà, per cert, etapa reina, oi?
Sí, demà final a la Molina, sortida de Sant Vicenç de Castellet, un port de tercera, Batallola, això és el Berguedà, i final a la Molina, després de pujar a la Creueta, un port de primera categoria. Demà jo crec que veurem ja Paula Blasi, eh? No sé si guanyant l'etapa, si situant-se líder, però vaja, probablement totes dues circumstàncies.
Demà tots centrats en Paula Blasi. Avui al final d'aquesta primera etapa has pogut parlar amb una ciclista que no és catalana, però si l'escoltes ho sembla.
Ara l'escoltarem, sí. La Laura Molenar és neerlandesa i avui ha estat protagonista perquè ha estat en fuga durant pràcticament tot el dia, l'han atrapat res, a 6 quilòmetres de meta, i just acaba l'etapa parlàvem amb ella.
Laura, som-hi. Bé, felicitats, has estat la... no has guanyat, però has estat la gran protagonista de la primera etapa.
Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
Home, has arribat a 6 quilòmetres de meta, era evident que des de darrere els equips de les sprinters treballarien i t'agafarien, però no sé si en algun moment has arribat a somiar en què podies arribar en solitari.
Bueno, ja m'ho havia esperat, que faci un sprint avui, així que, bueno, ho he intentat i mira, si no s'intenta no se sap mai.
Dia de molta calor més, eh?
Sí, molta calor, però bueno, al final, quan estàs aquí al Maresme, toca una mica el vent i encara s'hi està, i si et poses aigua i tot, i amb gel, encara s'hi està bé.
L'última, explica'ns, Laura Molenar, amb llicència i amb bandera neerlandesa, per què aquest català?
La meva mare és de Barcelona i vaig